A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Bé, com saben tots vostès, demanar una hipoteca al banc i que el banc la concedeixi suposa haver d'assumir altres despeses. Hi ha despeses de notaria, hi ha les despeses d'inscripció de la hipoteca al registre de la propietat, hi ha les despeses de la taxació de l'immoble, hi ha les despeses de gestoria que les entitats imposen per la tramitació del préstec, hi ha aquest impost d'actes jurídics documentats, que és el que s'ha fet més popular d'entre tot allò que s'ha de pagar quan formalitzem una hipoteca. Gerard Gasset, bon dia i bona hora.
Bon dia.
Quan parlem del que està passant a hores d'ara, incluïm totes aquelles coses que es paguen quan es formalitza una hipoteca o només aquest impost d'actes jurídics documentats?
Com a despeses de constitució que té el crèdit i que es porten reclamant des de finals del 2015, perquè és una sentència que va haver-hi al desembre del 2015 contra Banco Popular, però que es fa extensible per la resta d'entitats,
sí.
O la va acordar la sala primera d'aquesta, el ple de la sala primera, sala civil, amb un plet de consumidors usuaris, doncs va determinar que aquesta clàusula de l'escriptura de préstec, que acostuma a ser la condició cinquena, normalment, quarta cinquena, una és de la comissió d'obertura i l'altra és de les despeses de constitució, diria que és la cinquena. Doncs aquesta clàusula cinquena que imposa indiscriminadament totes les despeses que hi ha quan es fa aquest crèdit o aquest préstec o crèdit amb garantia immobiliària,
sí.
Aquesta clàusula no és negociada, ve predisposada, com jo que sé, també venia el tema de la clàusula sol i altres tantes clàusules predisposades, en el que firmes, lo tomas o lo dejas, i per tant no hi ha una efectiva negociació. A partir d'aquí, des del 2015 es va, per aquests criteris més o menys que estic dient ara en resum, es va tenir ocasió de pronunciar i dir que aquesta clàusula es demostra a la pràctica que no és negociada i que, per tant, no hi ha ni tan sols la possibilitat d'un repartiment equitatiu del registre, del notari, de la gestoria, de la taxació i tampoc de l'impost. No es parla de partides concretes. Senzillament aquesta clàusula que la tenim tothom que té hipoteca, doncs parla de despeses de constitució d'aquesta operació en el sentit ampli.
D'acord, o sigui que en
aquestes partides que tu estaves dient. No?
O sigui que encara que parlem sobretot de l'impost d'actes jurídics documentats, el que ens estem referint és a totes aquelles despeses que suposa la tramitació d'una hipoteca.
Sí, mira, de mitjana, perquè cada comunitat autònoma i els números s'han d'agafar sempre amb cautela. Tot s'ha d'agafar amb cautela, però els números, més. Perquè és un impost, actes jurídics documentats, és igual que quan algú fa una compra-venda, hi ha l'impost de transmissions patrimonials,
sí.
Que és segona mà, és obra ja que, vull dir que no és obra nova, no? Impost de transmissions patrimonials, que em sembla que és un 10, i des d'un 10%, i després ja també, si no, o l'IVA, si és obra nova, no? Però això és, diguem-ne, uns impostos que generen per quan hi ha la compra-venda. Però quan hi ha el préstec, el fet de fer un préstec amb garantia immobiliària, o sigui, un préstec que després apareixerà que hi ha un crèdit perquè es grava, en el registre de la propietat apareixerà que hi ha aquesta càrrega a l'immoble, que està en garantia, vol dir, a casa que no es pagui, això també, aquesta operació, doncs, genera un altre impost, actes jurídics documentats. I és aquest impost el que ara s'està discutint, perquè amb aquesta sentència de finals del 15, on va sortir tota la nul·litat d'aquesta clàusula de la qual pengen totes aquestes despeses, es va tenir ocasió de dir que l'impost també s'havia de tornar a la gent perquè corresponia pagar al banc perquè era principal interessat en portar un notari, passar-ho pel registre, en posar totes aquestes formalitats.
És a dir,
per primera vegada es va dir.
S'entenia d'alguna manera que és el banc el que entreu un benefici d'una hipoteca. L'interessa, perquè òbviament si no podria comprar la vivenda, però el banc...
Sí, però te poden donar en forma de préstec personal, també.
Està clar.
Que l'import és molt més gran.
Clar,
quan hi ha un import tan gran, el banc vol garantir l'immoble. I, tot i que es podria continuar fent amb un contracte privat de préstec, el banc és l'interessat principal en portar-ho a notari i després passar-ho per registre perquè en cas que no paguis el dia de demà, poden fer servir un procediment d'execució hipotecària, però per fer servir aquest procediment ha d'haver-hi una escriptura de notaria inscrita en el registre. I aquest procediment, doncs, és bueno, un procediment que es diu sumaríssimo, perquè tens poques eines de defensa, bàsicament el pago, i acaba amb l'apremi, o sigui, es queden amb la propietat d'una forma, diguem-ne, amb més celeritat, amb un procediment executiu, que no pas amb una demanda ordinària de que em deus diners.
D'acord.
I fa per això, i per això que l'interès digui que té el banc.
Abans no arribi el 5 de novembre, algú pot fer valer aquest criteri del Suprem de l'any 2015? Encara es pot fer valer avui dia?
Aquí sí, hi ha tot un ball de... És normal, hi ha tot un ball de plaços, i ara és tot plaços. I a més, és normal perquè, de fet, la matèria que s'està discutint, tot això surt de la sala tercera, abans m'he referit a la primera, perquè és la sala civil, que va dir per primera vegada la nul·litat d'aquestes clàusules que imposen totes les despeses, però això és l'àmbit civil. Ara, el tema de la discussió de l'impost concret surt de la sala tercera. La sala tercera és el contenciós administratiu, que és la que interpreta normatives tributàries, no? Entre altres, administratives. Aquesta sentència s'ha fet per una secció, perquè cada sala té seccions. Llavors, això surt de la secció segona de la sala tercera.
Mare de Déu!
Bueno, no, senzillament perquè les sales... Ja, la 1 és la civil, la 2 és la penal, la 3 no. És la contenciós administrativa, sí. La 4 em sembla que és la que es trenca.
Sí,
però clar, cada sala té seccions.
És que des del punt de vista d'un professional ho entendrem tot. Des del punt de vista de les persones del carrer, és evident, diguem-ne, que costa més d'explicar que això pugui sortir d'una petita unitat, d'una secció de tot el que forma part...
De 33 que formen aquesta sala.
D'acord,
és a dir... Que la seva sentència és vàlida, sí, que és vigent, també, que s'ha dit o s'està dient que estan suspesos els efectes, sí, però no és veritat, perquè una sentència, des que es publica des del Suprem, tenen efecte, la vigència és aquell mateix dia o el dia següent, vull dir, no hi ha els 20 dies d'espera perquè hi ha una altra possibilitat de recórrer amb una altra, aquí es fa, a nivell nacional s'acaba amb el Suprem, per tant, des que el Suprem fa pública una sentència, desenvolupa els seus efectes,
o sigui,
els efectes sense cap inconvenient.
O sigui, aquesta...
Algú podria demanar-ho.
O sigui, aquesta sentència del 23 de desembre del 2015 continua vigent.
Aquella sentència es pronunciava sobre la nul·litat d'una clàusula que imposa indiscriminadament que tu hagis d'assumir totes les despeses. És un tema civil. Altra cosa és que la sala tercera ara es pronunciï sobre, no sobre això, sinó sobre l'impost, una partida en concret.
Sí. De totes les despeses, el que fa referència a l'impost d'actes jurídics documentats.
Exacte. Sí, és una novetat que hi ha el tema de l'impost, diguem-ne, per gir aquest que té 180 graus de fa doncs, el 7 d'octubre. Però la discussió en si de la resta de coses, notari, registre, sí. Taxació, això ja s'està demanant. Bueno, jo en tinc diverses demandes, totalment posant moltes demandes, perquè ja suposa una cosa que des del 2015 es pot litigar.
O sigui, perquè tothom ens entengui, encara que estiguem parlant de l'impost d'actes jurídics documentats, que tothom sàpiga que la resta de despeses de formalització d'una hipoteca, o sigui, les despeses de notaria, les d'inscripció de la hipoteca, la taxació de l'immoble o les despeses de gestoria, tot això, una persona, si li convé, pot demanar que sigui el banc qui pagui això?
Sí, sí, exacte. El que passa és que, clar, ja posava l'exemple dels números, també he quedat amb els números.
Sí.
Una operació de 150.000 euros... 150.000 euros costant de hipoteca, la meitat, o sigui, els impostos en total són uns 3.000 euros,
sí.
Aproximadament, dels quals la meitat, si no més de la meitat, però com a mínim la meitat, 1.500 o més, correspon a l'acte jurídic
documentat.
Clar, és més suculent aconseguir ara, si es pogués, la nul·litat l'aconsegueixes d'aquest acord que t'han encolomat a tu pagar tot.
Sí.
Ara, després, quan decideixin quines partides et tornen, concretes, seria interessant que es mantingués aquesta corrent que hi ha ara encara vigent des del dia 16 que també afegeix la possibilitat de recuperar l'impost.
Entesos. És a dir, que poder... No, a hores d'ara, tal i com estan les coses, qualsevol, més enllà del que sentenciï el Tribunal Suprem el proper 5 de novembre, pot demanar que el banc pagui tot allò que suposa despeses en la formalització d'una hipoteca, menys l'impost d'actes jurídics documentats, si depèn del que passi el 5 de novembre, i podrà afegir això també perquè sigui el banc qui ho pagui. És així?
Exacte.
És així.
Sí, sí, tal qual.
Tal qual. O sigui que ara l'advocat què aconsellaria aquells que hagin signat una hipoteca? L'hagin signada, de moment començarem pels que l'hagin signada fa 5 anys o fa 10 o fa 15. Poden fer alguna cosa?
Poder-se fer es pot fer. Aquí es creuen hi ha una problemàtica, que és el temps, el factor del temps. El temps en la tramitació de les demandes. Abans les demandes es presentaven, quan dic abans fa un parell d'anys, les demandes es presentaven allà on la gent vivia. Allà on la gent vivia. Si tu vius a Cites, doncs a Vilanova hi ha nou jutjats a repartir la teva demanda. Ara no. Ara des de fa un parell d'anys s'ha de presentar amb un jutjat especialitzat en aquests procediments de clàusules abusives que són per capital de província, és a dir, a Barcelona.
Mare de Déu.
En el nostre cas. Llavors hi ha un jutjat de Barcelona, que és el 50 PIS, que coneix tots els assumptes d'aquest tipus de reclamacions de tota la província de Barcelona, és a dir, des d'un senyor que visqui a Vic, perdona, fins a un altre que viu a Cubelles. Llavors està saturat.
Esclar, és que i més saturat que estarà, probablement.
I més saturat que estarà si no fan. Llavors, si no hi ha cap canvi, el problema aquí és el temps. Com que triguen tant en admetre't el tràmit i cursar la teva demanda i sentenciar i donar-te el resultat del teu cas, mentrestant s'estan produint canvis jurisprudencials importants que a vegades van o a favor o en detriment de la gent. Però si els procediments individuals de cadascú fossin més ràpids, no serien tan sensibles o no se'n passarien un darrere l'altre aquests canvis que s'estan produint, per bé o per malament. Però aquest és inconvenient. Llavors, per molt que hi hagi una sentència ara del dia 7 d'octubre que diu que això ho ha de pagar el banc, perquè ens diu que el subjecte passiu d'aquest impost és el banc que és interessat i no el que demana el crèdit, això és vigent, el tema està en què pues, durarà el que dure fins al 5 de novembre. A la pràctica, què passa? Que per molt que algú ho demani ara, no se li resoldrà abans del 5 de novembre, però ni tan sols aquells que ho poden demanar perquè estan dins dels primers 4 anys, o sigui, els que han fet crèdit el 14 en endavant, més recentment,
sí,
més a cap a l'actualitat, ho poden demanar directament com a pago d'un ingreso, devolució d'un ingreso indebido a Hacienda. Però és igual, perquè, ja et dic, la contesta que et donaré de quan te la doni farà seu el pronunciament que faci el Suprem de sobres el dia 5. O sigui,
que
el tema és que el Suprem s'ha posat tanta celeritat en enmendar el tema que allà vagis on vagis a demanar-ho, doncs judicialment, pels que fa més de 4 anys, o a Hisenda, els que ho han fet els últims 4 anys, aquesta devolució et resoldrà amb el que digui el Suprem el dia 5. Llavors estem tots intrigats en què dirà el Suprem el dia 5.
És que tenim aquella sensació de no sé si pot ser cert o no, de si val la pena. Sí, qui ens pugui escoltar pot pensar, sí, mira, si ara vaig un advocat, entre la minuta de l'advocat, entre el que em puc treure...
No,
entre...
de moment jo aconsello estar-se quiet, vull dir, si vols anar reunint documentació, cap problema, però com que ja estem dient que el fet d'interposar demanda potser és que tindrà sentència, en el teu cas es resoldrà, mira, si és que hem de parlar clar, i ho dic jo, i en detriment de potser tots els que volen fer negoci, m'és igual, s'ha de ser sincer, jo de moment ho soc, i sempre ho he estat... Aquestes demandes, quan es presenten al 50 PIS de Barcelona, estan trigant un any en admetre's a tràmit.
Un any?
Un any en donar-li número, el procediment i obrir-lo. I trasllat al banc perquè faci la contesta a la demanda.
Això vol dir que el procés...
Que es tancaran sentenciats individualment, si no canvia res, i
sí,
ens permeten deslliurar la càrrega aquest jutjat, macrojutjat, 50 PIS de Barcelona, i tornem a poder presentar allà on la gent viu, que el procediment potser es resol ja sentència en 3 anys. Per cadascú. Els tempos són aquests.
Com algú pot estar apuntant aquests dies, això pot acabar, depèn de com vagin les coses, amb una mena de legislació marc que aplegui a totes aquelles demandes que podrien haver-hi i tots aquells procediments que podrien haver-hi que col·lapsarien els jutjats, etcètera, etcètera, per anar d'una forma més simple, que hi hagués un marc legal d'àmbit estatal que resolgués, no sé si dir, d'una manera molt més fàcil, el que pot ser tot un procediment de demandes col·lectives o individuals
sí,
que puguin col·lapsar.
Sempre, el legislador, o sigui l'executiu, sempre té l'opció de bueno, contemplar procediments i aprovar procediments reglats, no?, en reial decret, contemplin doncs, una reclamació a Hisenda o als bancs, o vull dir, ho poden articular com creguin convenient. En aquest sentit s'ha fet amb les clàusules sol.
Creuen, Gerard Gasset, que pot acabar així, això?
Jo crec que no.
No.
A veure, crec que jo no tinc el coneixement de tot, no? Evidentment,
sí,
són opinions,
sí,
però quan s'han de tornar molts diners i s'han de tornar, o pues, lo normal és que es vagi a poc, i per això, de fet, s'han creat aquests jutjats grans. Els jutjats grans aquests s'han creat sota el pretext de que són especialitzats perquè no fan altra cosa, perquè encara t'ho puc comprar, però amb aquestes discussions, sobretot el tema de les clàusules sol, que es van crear per això, Europa ja ha tingut molts anys, en moltes ocasions s'ha referit al tema de les clàusules sol, si s'ha de tornar, des de quan, s'ha de tornar tot, no es poden posar límits del 2013, com havia fet el Tribunal Suprem abans, que no tornava abans el 13, només el 13 en endavant. Clar, quan Europa ja ens ha dit tant d'una temàtica com les clàusules sol, quin sentit? Ja ho té tot, tothom clar. El criteri és igual que tu resolgui el 4 de Vic, el 2 de Vilanova, no sé si al final Europa ja durant els directius. Llavors, no té cap sentit crear aquests jutjats grans amb el pretext que són especials i que t'ho resoldran amb molt de coneixement aquest tema de les clàusules sol, perquè això és un pretext pel que el que volen fer és el que han fet, el motiu real, és atascar, o sigui, col·lapsar, perquè així la ferida està i les clàusules sol són nules, s'acaben declarant nules i està molt clara la discussió. Però com a mínim a la banca el degoteig és més lent en el temps. Això és el que s'està aconseguint amb la creació d'aquests jutjats grans. Llavors és bastant injust.
Diguem-ne, donar un termini a la banca o donar oxigen a la banca, sí, perquè vagi pagant així a poc, per dir-ho d'alguna forma, no?
Sí, perquè clar, si hi ha 2.000, 3.000 procediments però es van resolent a 3 anys vista, doncs només cauen clatellades cap a la banca per part d'aquest jutjat que resolen molt a lentitud. No estan tots els jutjats de Catalunya resolent cada dia 4.000, no sé, m'ho intento, 2.000 sentències, si sumes totes. No, només les que surten dels 50 vis, que per mitjans materials està resolent molt poc a poc, és normal. És oxigen per la banca.
Per tant, plantegem dues qüestions finals. Què pot passar... Sí, és que veritablement això que hem llegit als diaris és així, si és això d'avui per demà i si els bancs han caigut a la borsa per tot això, si el Suprem el 5 de novembre torna a revertir, diguem-ne, aquesta decisió del 16 d'octubre i decideix que és el banc el que ha de pagar l'impost d'actes jurídics documentats a més de totes les altres despeses de constitució d'una hipoteca, què pot passar amb els bancs aleshores?
Bueno, jo sempre he dit el mateix. Quan la banca li carregues excessivament els seus comptes, acostuma a traslladar-ho a la gent. Jo aquí està dient que es traslladarà en un encariment del crèdit. També podria ser, no? Però en realitat hi ha bastanta competència amb el tema d'ofertar crèdit perquè la banca viu el crèdit, llavors, bàsicament. Llavors, jo crec que amb un mercat de molta competència potser no s'encarirà o no es traduirà en un gran encariment de les hipoteques, no sé, jo no soc banquer... però jo crec que es traduirà més en negociar o mirar a veure qui ho paga o qui no ho paga o carregar, no sé, no veig que... No sé si m'explico.
Sí.
No crec que sigui un encariment immediat. Simplement potser pues, més restricció a l'hora de donar crèdit o...
Aleshores ho plantegem d'una altra manera. Tenint en compte la situació actual en què un pot reclamar totes les despeses de constitució d'una hipoteca...
En tot cas, el govern, sí. No ha vist que sempre s'ha rescatat a la banca quan ha tingut que desemborsar una quantitat important de diners. Per tant, al final és una mica fer-se trampes al solitari, parlant clar,
sí.
Perquè si ens han de tornar uns diners, i ojalà, no? perquè és així, ho diuen, i tenim l'oportunitat, pues, estupendo, però potser el que s'hauria de plantejar és d'on sortiran els diners, si de la banca o de la banca i després una altra vegada
de l'Estat. Sí, de l'Estat, o sigui, de nosaltres. I una altra qüestió, tenint en compte el que comentava abans, que de moment un ja pot demanar que el banc pagui tot allò que són despeses de constitució d'una hipoteca menys l'impost d'actes jurídics documentats, això, si és que això és així, digui el que digui ara el Tribunal Suprem el 5 de novembre, que fa referència estrictament a l'impost, un quan va a negociar una hipoteca a qualsevol oficina bancària ja pot dir d'entrada que...
Ja fa un temps que les ofertes que es podien mirar o que es poden mirar o quan es puguin tornar a mirar perquè sembla que hi ha pitote perquè se n'han retirat i no sé quantes històries, ja fa un temps que al marge de l'impost, que l'impost tu no li podies demanar l'impost que el pagués la banca perquè et deien que necessitava pastar. perquè l'impost fins fa abans d'ahir era claríssim que ho pagaves tu, que demanaves el crèdit, que no hi havia discussió. Però la resta de coses, com que sí que van tenir demandes a finals del 15, que ho podem fer, per aquella sentència que van tenir contra el Popular del Suprem, i la resta de coses sí que es podien reclamar i es continuen reclamant, l'impost no, doncs sí que és veritat que molts crèdits s'estan donant per part de la banca anunciant que no hi ha despeses o que les assumeix el banc.
És a dir, això suposo que...
Ja hi era.
Això també suposo, però, que depèn del criteri de cada entitat bancària, no? Hi ha entitats bancàries...
Del comercial, sí.
Del comercial de...
La rentabilitat, sí, potser cobrar un diferencial més elevat, o hi ha altres maneres de cobrar-s'ho.
Pel que hem vist, hi ha entitats bancàries que d'alguna forma comparteixen despeses amb el client, altres determinats despeses...
O assumeixen tot o comparteixen.
Exacte.
Perquè saben que després aquestes clàusules, aquesta clàusula cinquena, quarta cinquena, sempre acaba declarant-se nula, perquè el Suprem el 2015 ja va dir que repartir-ho sobre la persona que demana el crèdit només i exclusivament sense cap negociació, doncs que no és equilibrat i per tant que es declari la nul·litat. I com que ja ho saben, doncs les que estan des del 16 cap endavant, o finals del 15-16 cap endavant, ja s'estan acostumant a fer repartint notari, registre, gestoria i taxació, o només ells, o entre tu i ells.
D'acord.
Però clar, una... la meitat de la discussió, tornem-hi, de 150.000 euros, 3.000 de despeses, dels 3.000, 1.500 aquestes petites partides i 1.500 més, si no més, a l'impost d'accessoris documentats.
D'acord.
Clar, és com doblar ara els números de cara a la banca, i això és el que no estan en disposició d'assumir.
Una qüestió final, en 10 segons, oi que la banca no perd mai?
No. Aquesta és edita. Aquesta és edita, la qual cosa no vol dir que hi hagi una excepció.
Per tant, es tracta de negociar el millor possible qualsevol hipoteca, dit així com a norma general,
no? Com a norma general... Sí, però clar, és complicat perquè cada vegada hi ha menys entitats bancàries, perquè van desaparèixer les caixes, hi ha una concentració quasi de monopoli d'entitats de crèdit de préstec, o sigui, d'on pots demanar un préstec, els bancs, no sé quants bancs hi ha a Espanya, aquí n'hi ha 5, 7, no ho sé, ara m'aventuro, hi ha molt pocs. Per tant, al final és com que quina negociació tens tu si al final el bacalao lo costen 5 o 7.
Està clar.
Parlant clar.
Sí, sí, està clar.
Bueno, això és una altra història.
Això és una altra història, però de moment esperar el 5 de novembre.
De moment, veure... paciència el 5 de novembre.
El 5 de novembre.
I calma, a veure quin coto, perquè el que s'espera no és que revoquin, no es pot revocar, no revocaran el sentit que han dit. El subjecte passiu, suposem que serà qui han dit que és ara. Seria molt fort, no sé, ja ens quedaria per veure. Que hauria de ser la volta. Però jo crec que el que faran serà acotar aquelles persones, els temps, aquelles persones que poden reclamar.
D'acord. És a dir, el que es farà serà tot allò, diguem-ne, afegir la lletra petita a aquesta decisió.
Jo crec que sí, amb les clàusules sol, el Suprem, tot això va venir a maig del 13 i en posterioritat han mandat, ha posat límits a aquella primera sentència tan oberta i tan bona que va ser a favor de la gent el 2013 amb el tema de les clàusules sol. En posteriors ha anat acotant o tirant enrere amb matisos. Llavors suposo que agafen el mateix camí. Però esperem, en realitat és esperar. Ningú ha de tenir presses ara ni per establir reclamació a Hisenda ni per establir reclamació al banc. Esperar. I a partir del 5 de novembre, doncs el 5 o el 6, no sé, és que no sé com anirà.
Sí.
No sabem res, el 10 o el 5 mateix, és que no ho sé. En qualsevol cas, si és que no estarem a pronunciar pel tema de l'impost, esperar. Perquè podràs esperar que més et dona, acabant, interposar una demanda, una reclamació, demanant gestoria, notari, registre i tot això que hem dit, aquestes petites partides, que es donen, ja es donen, o afegir també el tema de l'impost. Però a l'hora de la demanda ens esperem i si ho podem posar tot, incloent l'impost,
millor, evidentment que sí.
Aquest és... dues demandes després.
Està clar, aquest és el consell que hores d'ara dona l'advocat Gerard Gasset. Gràcies per estar aquest matí amb nosaltres.
De res, que vagi.
Gràcies, adeu-siau.